10 minuts que passen de les 12 del migdia, és l'hora del benestar emocional, com sempre ho fem amb els companys de Pantarrei, avui amb el Tomàs Navarro. Tomàs, molt bon dia.
Molt bon dia, Sergio.
I benvingut un dia més aquí al Sant Cugat a Fons. Avui és l'últim dia de... l'últim dia, no, mentida, el penúltim dia de la Setmana contra la Pobresa i l'Exclusió Social, que, diguem, encapçala cugat.cat, i avui amb tu volíem parlar, de fet, sobre la segona part d'aquesta setmana, Exclusió Social, que és un tema que és molt preocupant, que ve molt lligat a la pobresa, evidentment, però clar, que sorprèn com una persona que podria estar integrada a la societat pot sortir d'aquesta integració. Clar, això és una cosa que sobta moltíssim. Com pot passar això?
Mira, nosaltres som sers socials i necessitem estar integrats en una societat per tenir una vida plena i per acabar de ser feliços en tota la gran part de dimensió, no?, de felicitat. Aleshores, clar, en el moment que tu et fan fora o t'exclouen o surts de manera involuntària del teu cercle social, i, clar, t'ho passen encara més difícil, perquè una part important per ser feliç l'estàs perdent.
Clar.
Aleshores, clar, al perdre la identitat social, perdem una identitat personal també. És a dir, tu pots definir com a perico del Barça, periodista, noi... Fixa que tot això són...
són etiquetes, al cap i a la fi, no?
Són etiquetes, però que t'estan escrivint en grup social. Sí? Allò, moderno, hippie, progre, que tu vulguis.
Sí, sí,
però
sí,
és una etiqueta que et fica dintre d'un grup social. En el moment que et fiques en un grup social exclòs, com pot ser pobre, sense recursos, o l'etiqueta que tu vulguis, però que no és de les positives, i aquí l'hem liat completament.
Clar, perquè aquests cercles aquest cercle nou, podríem dir, el cercle, com deies, direm-t'ho directament i vulgarment, el cercle pobre, es podríem dir, en aquest sentit, clar, si entres aquí no és compatible amb la resta, no pot compatibilitzar bé.
Mira, d'entrada, la teva identitat és un cop directe a l'autoestima i al teu autoconcepte. Jo passes a ser pobre. Què vol dir ser pobre? Perquè, clar, no estàs ni en un cercle ni en l'altre. En un no estàs perquè no compleixes els requisits, i amb el de pobre no estàs perquè no t'hi sents. Estàs una miqueta en el limbo, no? Aprofitant l'analogia.
Exacte.
Clar, això també passa a l'inrevés, eh? Quan passes d'una classe baixa a classe mitjana, o de classe mitjana a classe mitjana alta, no estàs en un cercle o en l'altre. Ni tens el poder adquisitiu de la classe alta, ni et sents identificat en la classe mitjana. Clar. Però bueno, anem al que ens pertoca, que és l'exclusió social.
Totalment.
Clar, no et vols identificar amb pobre. I tampoc no pots identificar amb la classe mitjana o amb la vida que s'hagi escut fins ara. Aleshores, com a mínim, això desorienta i provoca unes conseqüències negatives. Ja, i després ja anirem a la part d'etiqueta social, de com et veuen els altres. Però tu, d'entrada, et veus malament.
Però qui juga aquest paper per fer que això passi? Perquè la persona, diguem, afectada, que surt del cercle principal, probablement no vol marxar d'aquest cercle. Llavors, és la resta de gent que empenya a sortir? O com va?
Mira, si tu vas a un club de tennis, no? I també tens una casa a la platja i tot això vas perdent, clar, vas perdent cercles socials. Clar. Portes el teu nen a un col·legi determinat, el perds, sí? Acabes anant a un col·legi diferent, perds la feina, has de deixar la casa i anar de lloguer, has d'anar a un altre barri diferent, que potser no és el centre o no és l'Eixample, sinó que és un barri que els preus tu pots permetre, o has d'anar amb els teus pares, clar, ja estàs en el procés d'exclusió.
Clar, sí? Però clar, això és una mica... Com a mi em recorda, per exemple, quan acabes a l'escola o quan acabes a la universitat, et veus amb molta menys gent de la que hi havia en aquell moment. Sembla que tothom s'ha de veure tota la vida i al final potser et queda una o dues persones, són els de sempre, que és com se li diu. I a la feina igual, pots treballar a un lloc i quan marxes potser t'endús un parell de persones. O molt.
Sí.
Que
sí.
Això també pot passar.
Clar, imagina la situació.
Clar.
Estàs fora dels teus cercles socials, a sobre amb poc recolzament, perquè la gent que veies a la feina, doncs, com molt això que dius, no? Un o dos, i escolta'm, com estàs, què t'ha passat, rei?
Clar.
I poca cosa més. I no et sents, o no et vols sentir identificat en altres sempre. Bueno, provoca un cacau mental increïble, terrible.
Clar. Normal, normal. Clar, estem en aquest cas d'exclusió social per la pobresa, podríem dir que seria la causa principal. Clar, però un cop que entres a l'altra cerca social, clar, què és tan problemàtic en aquest sentit? Tu estàs esclòs, diguem, del primer cercle, entres a un segon, però clar, ningú vol ser aquest segon cercle.
Clar, i el més fotut és que té tendència continuista, és a dir, no pots pagar un col·legi que et pugui donar més oportunitats, no pots pagar la universitat que pugui posicionar millor.
Hereditari, pràcticament.
Clar, aquí, bueno, ens agradi o no ens agradi, hi ha universitats o hi ha escoles de negocis que tu surts, fan una fira i es donen tortes per agafar-te.
Sí, sí, sí.
Surs de segons que la universitat i entres pues, amb el mogollón, no? I a batallar. Això és clar.
Sí, sí, sí.
No tens accés a recursos que poden donar una fàcil sortida d'aquest cercle social. Per tant, tendeix a perpetuar-se.
Ja, ja, ja. Ostres, Déu-n'hi-do. Mm. I en el cas de sortir d'aquest cercle principal, de quedar esclòs socialment, sí, es pot tornar a entrar al mateix cercle? Ja no dic a un altre de nou, al mateix, es pot tornar?
Mira, jo de vegades feia una dinàmica en grups, no?, en empreses, en la qual faig un grup i deixo una persona fora. I sempre dic la mateixa instrucció. Agafeu-vos els braços, tancant un cercle,
sí,
i després engiro la persona que està sola i dic, escolta'm, has d'entrar el més ràpid possible. I no la deixen entrar. I jo no dic que no la deixessin entrar. Només he fet un cercle, un grup, un exogrup, i entra al grup, i no la deixen entrar.
Ostres.
Quan no tenen la consigna de no deixar-la entrar. Aleshores, quan es forma un grup, per definició, tu saps que ets el Barça perquè hi ha el Madrid. Sí, aleshores, els de fora del grup són un altre grup i, per tant, caca.
Que eh? L'antagonista, sempre.
Exacte. Per tant, quan vol entrar una persona aquí, ha de demostrar més mèrits, més valors i lluitar contra l'etiqueta que tenia. Perquè, mira, ostres, aquest era això i ara és allò. Aleshores, si són capaços de treure-li aquesta etiqueta, fantàstic. Sí, però si no són capaços de treure aquesta etiqueta, en aquest grup tindrà molt difícil entrar.
Un ritu d'iniciació, pràcticament. Sembla que sigui una tribu, tot això que estem dient ara. És veritat. Sembla que sigui com... O estem, si ho simplifiquem molt, sembla que siguem tribals en aquest sentit.
Però mira, jo he viscut en molts jocs diferents i et diré, bueno, vaig viure a la muntanya, eh? Jo en ple Pirineu. Clar, havies de demostrar que, pues, que sabies de bolets, que sabies de no sé què, que eres una mica bèstia, fent el bèstia a la muntanya, i eres acceptat.
Ostres.
Aquí també hi ha el nostre propi llenguatge, aquí Sant Cugat, has de demostrar un seguit de coses, no? Però te'n vas a Barcelona, a l'Eixample esquerra, i has de demostrar unes coses, i a l'Eixample dret has de demostrar unes altres. Per tant, sí que, o una universitat, eh? Jo tinc diversos clients que han començat a universitat. Hosti, els de polítiques han d'anar d'una manera, els d'història d'una altra, els biòlegs d'una altra.
Caram.
Per tant, no estem tan lluny d'aquesta part primitiva que en diem, eh?
Ostres,
en definitiva, bueno, fa molt poquet sortia la notícia d'un ritual d'iniciació d'una banda d'aquestes, no? De gamberros, que deien, no sé què, havien d'anar en contradirecció, sense llum, si feien llum... És un ritus d'entrada, també.
Però és per demostrar que ets tan vàlid com la gent que està a dins en aquell moment.
Que mereixes estar allà, que tens les senyes d'identitat d'aquell grup. Si no tens les senyes d'identitat d'aquell grup, no pots entrar.
És curiós, eh? I a vegades preguntar, per què he de demostrar res, jo, en aquest sentit? Si sóc tan vàlid com ells, és evident.
Això seràs un outsider, no seràs d'aquell grup.
Llavors entres en un altre grup, una altra sí que seràs els outsiders, que som nosaltres.
Exacte.
Els que no han de demostrar res. No està mal vist. Igualment, abans em comentaves, abans d'entrar en directe, que dins de cada cercle podien haver-hi nivells, fins i tot. Comentàvem amb, per exemple, un grup de tornada dels anys 60, per exemple, els hippies. Clar, hi havia hippies que eren molt més accentuats que d'altres. Alguns podien tenir algun tret que fos ben hippie, però d'altres que feien vida 100% hippie, vivien a Eivissa, dormien a la platja i amor lliure. I clar, no tothom seguiria aquestes regles. Clar, aquesta persona que està, diguem, a la cúspide, a la part d'alta, no pot sortir directament d'aquest cercle.
Mira, quan tu formes una identitat d'un grup, hi ha uns trets d'identitat, no? I quants més trets compleixes, més significatiu ets pel grup o més identificats amb el grup. Aleshores, trets d'identitat als hippies, no? Pues allò, sexe lliure, viure a la platja, no sé què, no sé què, no sé què, no sé què. Si n'hi ha 20 i tu compleixes 20, eres el top del top. Si compleixes 10, brincadet. I si compleixes 3, bueno, i aspirant, no? Jo tu com vens. Ara bé, què passa? Passa que els que compleixen més signes i tenen una voluntat d'influir passen a ser líders naturals. Si tu compleixes molts signes però tens aquesta voluntat d'influir, doncs, bueno, pots ser un influencer, no? Pots influenciar la gent, però de manera molt indirecta. Aleshores, clar, què passa? Passa que el líder pot estar fora molt fàcilment ara que es demostri que no compleix tots els criteris.
Però clar, però quedaria fora el 100% del grup, totalment.
Sí.
Ostres.
Perquè és que són tan manipulables, tant,
ostres,
que al final tu dius, bueno, el líder compleix tots els requisits, però aquest no el compleix.
Clar.
I ens ha enganyat, ja està. Però de confiança
clar, llavors,
i expulsió del grup.
Tota la gent del... Això mateix, la gent de ser que empeny fora del grup aquesta persona. Clar, això també ens pot passar, diguem, en aquest cas que ens ocupa avui, quan la pobresa, una persona que està dins del grup, la gent que forma part de, diguem, d'aquest grup de gent, pot empènyer una persona a sortir del grup, encara que sigui de manera involuntària.
Mira, si més no sortir, sinó no acceptar-ho. Imagina't, vas a parar a un barri on s'està vivint molt malament, on hi ha col·lectiu molt desfavorit, gent que ho porta molt malament des de fa molt de temps, i arriba una persona nova que ja no pertany a classe mitjana, està en situació d'exclusió, però té algun petit estalvi, i diu, bueno, abans de quedar-me sense res, doncs, baixem.
Clar.
Clar, allò, i està que viene aquí. Sí? Ostres. I aquest té problemes, i aquest no sé què.
Sí,
m'explico?
Sí, sí,
aleshores, no deixa, no és acceptat en aquest grup, i no està l'altre. És el que deien del limbo, abans.
I podem lluitar contra això d'alguna manera? Tant la gent que té aquest risc de ser exclosa socialment, com els altres. Podem lluitar contra això d'alguna manera? Hi ha alguna solució de veure-ho a temps i evitar-ho?
Aviam, és molt complicat, perquè els fenòmens de grup estan estudiats de fa molt de temps. Es van començar a estudiar quan les grans guerres, precisament, no? Allò com es polaritzaven opinions, com es manipulaven. I és molt complicat, són molt manipulables. Jo sempre aposto per la prevenció. Aleshores, vull dir, situació d'exclusió social. Bueno, si és una distribució més igualitària de la riquesa o una igualtat d'oportunitats, doncs possiblement no hi hauria aquest, aquesta exclusió social. No? Seria molt mínima. Sí? Clar, a part de tot, ve quan tu refermes la teva identitat, no? I dius, no, jo estic aquí sense un duro, putejat, en deutes, no sé què, i després resulta que un té un problema i se'n va a Qatar i el col·loquen allà i no ha de fer res de res.
Clar, això toca la fibra.
Clar, exacte. Per tant, bueno, previnguem. Donem oportunitats de sortir d'aquest grup, donem educació de qualitat i accés a que puguin sortir. Jo sempre estic molt en contra.
Ostres, és que el que acabes de dir és que precisament no ho és ara mateix.
Mira, jo he treballat en diverses escoles de negoci i he deixat de treballar-hi, perquè hi ha una cosa que no combreu, que és el creixement desproporcionat. Comparteix part del creixement d'empresa, Allò, si tu fas un creixement, no sé, del 30%, comparteix un 5, un 10, un 3, un 8%, perquè pugui tenir accés a altra gent. I, de fet, és molt trist i per mi és molt paradoxal de que el creixement no es comparteix, però la pèrdua sí. Resulta que ara estem en pèrdues i comparteixo el 100% de les pèrdues.
Exacte.
I privatitzo el 100% del creixement.
És curiós.
Clar,
és egoisme el que ve a la fi, això. Egoisme col·lectiu, perquè una empresa que ve a fi no és una persona. És bastant... És curiós en aquest sentit. Vista aquesta situació, ens trobem amb que els elements efectivament no acompanyen. Clar, un acte de solidaritat, com és el cas de la campanya de recollida d'aliments que s'està fent ara des de Cua.cat, amb moltíssimes més entitats, amb 71 punts de recollida, amb Càritas al capdavant. Això pot ajudar a eliminar aquests cercles, diguem, aquestes fronteres, o potser pot... Hi ha qui diu que això accentua les diferències, fins i tot.
Mira, això ajuda a cobrir els problemes col·laterals. Val? Si tu no tens on viure, què menjar i què fer amb la teva vida, doncs, lògicament, ja és apaga i vamonos. Aleshores, és pal·liatiu, però, clar, fixa't... Posa't en un moment, poseu-vos en la pell de la persona que ha treballat, ha guanyat uns calés, s'ha vist fora pel que sigui, no ha pogut incorporar-se al món laboral, ha entrat en situació d'exclusió i ara ha d'acceptar que per caritat en donen menjar. Això és molt fort,
és que
ja ni tan sols sóc capaç de guanyar per la resta de família. Però això te fa una mella que dius, ajuda? No ajuda. Ajuda a que puguis tenir menjar. Sí? Però no ajuda a que te puguis sortir i vinga, va. No, clar, és que ja estàs integrant.
Clar, l'autoestima te la destrossa en aquest sentit, podríem dir. Clar, però també la voluntat de l'altra gent també és positiva.
I tant.
Hosta, jo t'ajudo perquè puguis tirar endavant, seria la idea.
No, i en caldria molts més així, però bueno, pots ajudar donant menjar, pots ajudar dient, mira, pues, en comptes d'un lloc de feina en faig dos. Nosaltres, per exemple, ho vam fer una vegada, que havíem de cobrir una persona i vam pensar que volíem fer una persona full-time o dos part-time. I vam dir, bueno, dos part-time ajudes una mica més, no? A dos. Allò, tenim dues persones que al mínim té font d'ingressos, no? Una full-time, sí, té més font d'ingressos. Llavors, bueno, crítiques les que vulguis, vale, però són pocs, vull dir, és poc temps, no sé què, cadascú té la seva filosofia, però ajudem d'altres maneres, que no sigui aixugant una mica la consciència, donant 1.000 euros i comprant menjar i portant-lo.
Clar, és el que deien de posar una tirita, que no és suficient, pot ajudar en un moment puntual, però cal treballar, diguem, en perspectiva de futur, en aquest sentit. Clar, de moment, només amb aquesta consensació, a mi almenys em deixa més tranquil, que la gent sap quina situació hi ha, com s'ha de treballar, el que pateix la gent que està en aquesta situació. A l'altra banda, podríem dir que els veus i potser és el teu veí de tota la vida, és el teu amic, és un familiar teu. clar, li pot passar a qualsevol, i aposteu a tu mateix
tant,
aquesta situació. Per tant, aquesta presa de consciència és, és clau en aquest sentit.
I pensar que tampoc no te n'adones, perquè és, bueno, anava, ostres, ara no tinc aquests ingressos, ostres, ara estic al carrer, però bueno, la meva dona està, ostres, ara està al carrer, bueno, vaig a negociar amb el banc, se'm baixa la hipoteca, o amb el lloguer se'm baixa el lloguer, ostres, no me'l baixa, he de fer alguna cosa, he de pagar una mudança que em costa 2.000 euros, bueno, potser el meu pare em pot ajudar, el teu pare diu que no t'avala perquè no sé quants ha llegit les notícies que hi ha tanta gent al carrer perquè han avalat, i saps, aquestes tan...
Sí.
I ja està, i t'has trobat, eh? T'has trobat, però vamos.
Pot passar, pot passar, és evident. Insistim, amb aquest treball de base, bona educació, bons recursos, tant de bo, en un futur puguem dir, ostres, s'ha treballat bé i ja no tenim aquests problemes, almenys no en els percentatges que ens movem ara mateix. Almenys de moment la vena més solidària la tenim, que això sí que no ens ho pot treure ningú, seguríssim.
De fet, jo apostaria per la compassió com la tenen els psicòlegs. La compassió és... sembla l'empatia, però diferent. L'empatia és que sóc capaç de posar-me en el lloc d'una altra persona.
Sí.
I sóc capaç de veure que té gana i, bueno, doncs compro aliments o col·laboro en la campanya i li dono.
Sí.
La compassió és que sóc capaç de veure com està una altra persona i m'importa com està i faig alguna cosa per intentar ajudar-la des de la responsabilitat, no des del paternalisme. Aleshores és... què puc fer? Doncs potser, escolta, em puc obrir un lloc de feina.
Clar.
Aviam, quins ingressos tenim, no sé què, doncs mira, aquest any no guanyaré res, o guanyaré un 10% menys i tindré una persona treballant.
Caram, tots fem una crida a aquest sentiment, a aquesta actitud, la compassió. Tomàs, moltíssimes gràcies, com sempre, per venir aquí al Sant Cugat a Fons per parlar sobre aquest tema de l'exclusió social. Per involucrar-te, moltíssimes gràcies i fins ben aviat.
Molt bé, moltes gràcies. My life, my life, my life, in the sunshine.